Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El monestir de Sant Cugat és, sens dubte, un dels punts més emblemàtics del municipi i un dels seus elements més característics és el seu campanar. Ara bé, tant aquest com les mateixes campanes no han estat sempre tal com són a dia d'avui, sinó que hi ha un munt d'història al seu darrere. A www.cugat.cat us expliquem com han evolucionat des dels seus inicis al segle XI fins a l'actualitat, passant per la restitució que es va fer de les campanes després de la Guerra Civil, una època en què estaven molt deteriorades, fet pel qual es van haver de canviar. S'utilitzaven com una eina de comunicació per als santcugatencs i servien per avisar d'alegries i perills. Si vols conèixer tots els detalls de la seva història, pots recuperar el reportatge sencer a la web. El tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització, Carles Brugueroles, assumeix les tasques d'alcalde accidental aquesta setmana, entre el 17 i el 24 d'agost, amb dos inclosos, agafant el relleu de Cristina Paraire. Brugueroles substituirà aquesta setmana Josep Maria Vallès, que reprendrà les seves tasques a partir de l'1 de setembre. Abans, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, succeirà Brugueroles entre el 25 i el 31 d'agost. El vicepresident segon de l'EMD de Valldoreix, Àlex Aguilar, n'assumeix la presidència des d'aquest dissabte i fins al 24 d'agost. El copaire ocuparà aquest càrrec en substitució del president de l'entitat, Juanjo Cortés, que descansa per vacances. Segura és vocal de la CUP i és el responsable d'habitatge, mobilitat, transports i vialitat, emergència climàtica, medi ambient, gestió de residus i agenda 2030. Sant Cugat compta actualment amb gairebé una trentena de centres estètics especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de forns de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i a només 350 metres. Els experts expliquen que els comerços són negocis i que si un funciona, el moviment natural és que n'obrin més d'iguals per donar resposta a una societat que funciona com un ramat. A Cugat Media hem fet un repàs de la situació comercial de la ciutat, on la concentració de negocis de grans marques es fa palesa davant la davallada del comerç de proximitat. I l'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'Àrea de Projectes d'Administració Digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. El 2024, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara com ara té més de 14 milions d'objectes digitals. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons, i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una, des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat, i l'altra des del punt de vista d'una gran empresària de Nova York de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení de primeres vegades i de la recerca de la felicitat i la construcció del propi destí.
Xavier Bosch, què tal, com estàs?
Molt content de fer punt de la presentació a Sant Cugat.
El llibre porta molts pocs dies a les llibreries i ja és un dels més venuts. Jo et vull fer dues preguntes. La primera, si estàs content, i la segona, si això et fa presagiar que serà un bon Sant Jordi.
Serà un bon Sant Jordi segur, perquè sempre ho és per tothom, pels lectors i pels autors. I després, bé, hi ha gent que porta dos anys que em demana que quan publicaràs la novel·la, lògicament, quan arriba el moment, el primer que fan els primers dies és anar a les llibreries dels seus barris i comprar-les.
Hi ha l'última pregunta que et faig per Sant Jordi i entrem en matèria, és quins plans tens, a banda de signar, Perquè a mi m'agradaria saber si a Xavier Bosch, després, com a lector, un dia de Sant Jordi, li queda temps per ell per anar a mirar.
Em queda molt poc temps. Els anys que publico novel·la em queda molt poc temps. El just per comprar un llibre per la meva dona, per la meva filla, una rosa per totes dues, i para de comptar, però d'una manera una mica poc exemplar.
Entrem en matèria ara perquè acabes de publicar Diagonal Manhattan, que narra aquest viatge iniciàtic de l'Eda Leveroni a Nova York. M'agradaria saber què et va inspirar a situar aquesta novel·la en el món de la publicitat de finals dels 80 i principis dels 90.
Em va inspirar que és la dècada daurada de la creativitat i de la publicitat a Barcelona concretament. Pensa que després de Nova York i de Londres érem la tercera potència mundial a l'hora de fer anuncis, eslògans, spots, que després rebien premis, més premis als grans festivals de publicitat.
I ara que parlaves del món de la publicitat a Barcelona, aquesta esplendor, clar, la novel·la contraposa aquest món de la publicitat de Nova York amb el de Barcelona. No sé si hi ha algunes diferències així principals que volies destacar entre aquests dos mons. Clar, la publicitat a Barcelona, per molt que els protagonistes els hi anés molt bé a Barcelona amb la seva agència en Bloc, l'agència de Nova York era un gegant, no?, al costat de Bloc.
El que he volgut contraposar, sobretot, és una agència tradicional de publicistes ja una miqueta veterans, amb creatius joves a Barcelona, amb una agència on només hi treballen dones a Nova York. Aquesta novel·la vol reivindicar totes aquelles publicistes que la història ha soterrat o amagat o ha silenciat i que també van fer eslògans genials i van tenir un paper que, com en tants altres àmbits, ha quedat amagat.
I parlant de les dones, que l'empoderament femení també és important amb personatges com la Bianca B. Miller i la seva agència, que com dèiem només contracta dones. Creus que avui dia encara hi ha barreres en el món empresarial per les dones?
Mira,
la de la Bianca era una excepció.
Les barreres continuen sent-hi, la igualtat encara queda molt lluny i et diré només una xifra. El 54% de les persones que avui a Europa acaben els estudis de màrqueting i publicitat són dones, per tant són majoria. Però en els càrrecs executius al capdamunt de les agències de publicitat, les dones només ocupen el 14% dels llocs de treball. La qual cosa s'ha fet alguna passa, però molt poques, i el graó a l'escala encara puja molt dreta.
La novel·la planteja preguntes sobre l'ètica en la publicitat i el màrqueting. Tot i això, tu defenses que la publicitat és la part més lluminosa de la comunicació, no?
Sí.
Llavors, penso, per què? Si tu mateix a la novel·la planteges a la novel·la una situació de xantatge en el món de la publicitat.
Home, perquè en un món dels negocis, i la publicitat no se n'escapa, hi ha molt podrimaner ocult. Hi ha moltes comissions de sota mà, hi ha pressions, hi ha xantatges, hi ha diaris que mosseguen els anunciants i a les empreses de publicitat si no s'anuncien en el seu diari i si ho de la competència. Tot això passa a casa nostra, tot això passava i continua passant, i més val fer aquest se sabrà tot de la publicitat, no?
El personatge del Brauli, del Brauli Leveroni, el pare de l'Eda, viu immers en l'èxit, no, de la seva professió, però viu en un caos en el que és la seva vida personal. A mi m'agradaria saber, Xavier, en què et vas inspirar quan vas construir la història del Brauli Leveroni, perquè és un personatge molt particular.
He conegut homes particulars que han fet de la feina la seva addicció, de la voluntat de triomfar en el negoci, de fer diners, de rebre premis, i han oblidat el que ara en sabem que se'n diu conciliar vida familiar i vida laboral. En una altra època, i això passa l'any 89-90, aquest home només sabia fer diners i es va oblidar pràcticament d'educar la seva filla. Com diu la filla, a mi el pare em donava consignes, no m'educava, no? Em donava eslògans pràcticament.
I parlant de les consignes, també la història explora la recerca de la felicitat, la construcció del propi destí, no? Que hi ha un moment que l'Eda a la novel·la s'enfada perquè el pare, no, ja li ha preparat que l'any vinent se n'ha d'anar a Nova York. Xavi, tu et consideres una persona que segueixi o que hagi intentat seguir aquest principi en la seva vida i la seva carrera, la de construir el seu propi destí?
La pregunta clau de la novel·la és aquesta. A partir de quin moment la vida ens pertany? Quan deixem de fer les coses per fer contents els pares o per obeir-los quan són petits i ens estan educant, no? Però potser hi ha gent que se'n va a l'altre barri i ha viscut tota la vida només pendent dels altres i s'ha oblidat de tenir una vida pròpia. Si em fas la pregunta a mi personalment com has fet, doncs jo crec que ho vaig saber gestionar bastant bé, però ja de bastant gran.
Sí que és veritat, sí, que a vegades hi ha gent que, igual que els pares encara ens veuen nens petits...
Sempre serem els seus fills.
Sempre serem els fills, ells sempre seran els pares, per molt que nosaltres tinguem 40, 50, 60 anys i tant. La Bianca B. Miller diu que el consell que li va donar la seva mare va ser viatge en un moment de la novel·la.
Sí, sí.
I a mi m'agradaria saber, Xavier, també, una pregunta en el terreny personal, quin és el consell que dones tu a casa? El que dones a casa teva, no sé si el pots compartir, si és que en dones algun, esclar.
El meu consell vital és viure i riure. Ja hem passat prou tristeses a la família i a la vida i tothom n'ha passat a casa seva i, per tant, mentre estiguem en aquest món, passem-nos tan bé com puguem. El meu lema és així de simple, viure i riure.
Un altre moment de la novel·la que m'ha agradat molt és quan l'Òscar comença a trobar-se amb persones importants a la seva vida i els hi dona les gràcies.
Sí.
Pel que han fet per ell, no? Hi ha un moment de la novel·la que diu es donen poc les gràcies i vaig pensar que era tan cert. Xavier, ho vas escriure també pensant en aquesta certesa, es donen poc les gràcies avui dia.
Per ell, per l'Òscar, per aquest un dels quatre protagonistes de la novel·la, considera que la felicitat té molt a veure amb una actitud de vida i també amb la gratitud, amb donar les gràcies amb la gent que ens ha ajudat quan comencem, quan ho necessitem i que ho diem poc. I per tant, tenia moltes ganes a l'hora d'escriure-ho, de fer una segona part de la novel·la on l'Òscar anés donant les gràcies pel món, buscant les persones que el van ajudar i que potser hem perdut el contacte en els últims 30 o 40 anys.
I aquestes persones fins i tot se sorprenen, diuen, home, no, que no n'hi va haver per tant. I ell, sí, sí, és que em vas ajudar molt.
Tots sabem la importància que han tingut algunes persones i potser ells no ho saben o no en són conscients o amb el tal dia farà un any i qui dia passa any empeny, tots tenim prou escabòries de la vida per fer la nostra, no? Però em sembla que, si hi pensem, val la pena dir-ho, i la gent al final està agraïda. I aquests moments emotius són al capdavall els records que queden de la vida.
I ja per acabar, Xavier, a mi m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-te per algun lema o eslògan publicitari que recordis especialment, que t'hagi marcat la infància o que el recordis perquè et sembla molt bo, no sé. Quin eslògan tu consideres aquest que t'era tan...
Bueno, era boníssim el del Maradona. Si t'ofrecen drogues, simplemente di no. I ell ja sabem com va acabar. Cocainòman fins al capdamunt. Les paradoxes de la vida, no? Doncs això és la vida.
Doncs, Xavier Bord, moltes gràcies i que vagi molt bé Sant Jordi també.
Moltes gràcies.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany. Avui en parlem i ho fem amb el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, Iñaki Ferreira. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Com estàs?
N'ha fet, molt bé.
Preparat?
Estem a tope.
A tope, molt bé. Ho dic perquè, clar, és que han donat el tret de sortir de la campanya i heu d'estar, sobretot, vigilants, no? Mm-hmm. Enguany, la campanya contra incendis comença amb unes perspectives, podríem dir que òptimes, no? Com valoreu des de l'ADF Sant Cugat aquesta situació?
La veritat que sí. De l'última vegada que vam comentar que dèiem tot dependrà de la meteo, doncs així ho hem vist. La meteo està sent bona, va plovent, i això sí, tenim que tindre en compte que tota aquesta vegetació fina, que és la que està, doncs l'estem veient amatent, verd, intens.
Alta.
Aquesta és la perillosa, que és la que quan seques és la que les ignicions dels incendis són més probables. En tenim més aquest any, però bueno, que vagi plovent. Si segueix plovent, anirem bé.
Tot i així, tot i aquestes pluges de primavera que han millorat la vegetació, no sé si preguntar-te, això es tradueix directament en una reducció del risc d'incendi?
En moment puntual en el que s'hagués hidratat tot, sí. És el que comentàvem, quan canvi el paradigma, comencem a tindre aquesta baixada de precipitació típica dels mesos doncs, més ja d'estiu, de calor intensa, molta menor precipitació, pot començar a anar canviant aquest mapa de risc, el mapa de perill, el propi mapa del Pla Alfa que els agents rurals elaboren cada dia. Ens anirà dient quines zones estan sent més secotes. Ara comencem a veure algunes zones de Lleida que comencen a estar ja més en Pla Alfa 1, en punts una mica més de sequetat al territori, i aquests són els indicadors que anirem veient al llarg del territori.
I quin impacte han tingut les condicions meteorològiques que ara comentàvem en la vostra planificació i en els recursos que heu mobilitzat?
Nosaltres, la veritat, que mantenim sempre o intentem mantenir sempre tota la nostra operativitat al 100% en aquest aspecte. El per què? Perquè és el que comentàvem, pot canviar en qualsevol moment, aleshores et pot agafar amb el peu canviat, et relaxes i t'agafa amb el peu canviat i tens que començar a moure tot l'engranatge. Manera de que això no succeeixi, anar mantenint una miqueta l'atenció, encara que puguem estar més tranquils durant tot l'any, però estar atents al que ens diuen els agents rurals, al que anem veient d'incendis arreu del territori, i aquesta doncs és una mica la virtut d'estar sempre una mica alerta.
Parlem de la coordinació, que és importantíssima, és bàsica perquè tot funcioni, perquè aquí participen moltes parts, vosaltres sou una d'aquestes parts. Com us coordineu vosaltres amb la resta de participants en aquesta campanya?
Bé, nosaltres a nivell local, a nivell de lo que és en si el municipi, doncs ens coordinem directament per CRA de la policia local, en cas d'aquells també li entrin avisos, no? I amb el Departament de Protecció Civil, amb els tècnics i amb el cos de voluntaris també de Protecció Civil, anem totalment coordinats a nivell municipal. A mesura que puguin anar succeint incidents, en aquest cas que ens afectin a nosaltres, com són conats d'incendi o comprovacions de columnes de fum a qualsevol punt del municipi, que ja sabem que tenim fort zones importants, a zona forestal molt properes, amb interfase urbana. Aleshores, allà és on aboquem els recursos. Un cop allà, si realment és afirmatiu, que sí que hem tingut un conat d'incendi, comencem a fer la primera intervenció automàticament amb el delay de temps que tinguin els bombers amb arribants, coordinem 100% amb ells en el lloc del sinistre. Aleshores, jo crec que, a part de les sinergies que ja n'hi han del dia a dia, la coordinació és important, és bona, i jo crec que anem per un molt bon camí.
Quina és concretament la vostra participació dins del dispositiu de vigilància i en la prevenció?
La nostra participació important és diguéssim la vigilància, que és el que comentaves, Carme. És la part fonamental, és la que et dona la detecció d'aquella columna de fum en aquell lloc, pugui ser també rebuda la informació a través de totes les nostres xarxes de comunicacions integrades dintre del Parc de Collserola o des del nostre control central, que ens facilita aquesta informació, i aquells també reben la informació del 112, de trucades de veïns, de persones que estan veient aquesta columna, doncs aquesta informació ens pot arribar o visualment nosaltres o perquè ens alerten a través dels nostres mitjans. A partir d'aquí ja passem a aquesta fase de vigilància intensa i important sobre territori, a la primera intervenció, a intentar sobretot que aquest petit incendi que tots s'originen per coses molt petites, molt minces, no se'ns faci gran. Aquí està la clau de tot això.
Parlem dels mitjans, tant humans com tècnics, que destineu des de la vostra agrupació durant els mesos en què dura la campanya.
Sí, nosaltres ara mateix, conjuntament amb els companys que també estan acabant de fer formació però que estan plenament integrats, parlem d'uns 25 companys, de tot aquest gruix de companys doncs els anem alternant, diguéssim, a les setmanes amb guàrdies, és a dir, també anem veient si el risc d'incendi va pujant, augmentem doncs aquest dispositiu de més personal, i els vehicles disponibles, en aquest cas com aquest any, estem exactament igual, amb algun que encara estem pendents d'alguna petita reparació i de més que estem pendents de poder-lo reparar, però pràcticament quasi tot el dispositiu és molt semblant al de l'any passat, amb petits matisos, no? En quant a operativitat estem al 100%.
I els mitjans que destineu per aquesta campanya són els mateixos o s'han reforçat respecte dels anys anteriors?
Aquí al municipi Sant Cugat són pràcticament els mateixos. L'única diferència que podem tindre és alguna cosa més tècnica, diguéssim, de material, però pràcticament és el mateix nombre de vehicles, 4 vehicles de personal, 2 vehicles de primera intervenció amb cubes i amb kit d'extinció d'incendi de 650 litres, i els dies de més risc són els que mobilitzem, conjuntament amb tot el dispositiu de personal que podem tindre. És a dir, que si va augmentant, traiem un vehicle més. Que la cosa millora, seguim mantenint la gent.
Tot i les bones condicions que comentàvem, en aquest inici de campanya no es pot descartar el risc, perquè el risc zero no existeix. Això ja ho sabem. Però quins consells doneu a la ciutadania per mantenir la prudència?
Ser molt curosos. Sempre repetim aquest mateix missatge. No el ser curós en una activitat senzilla com pot ser una barbacoa. Una barbacoa és el lloc perfecte perquè tinguis un descuido, estàs amb els amics, passant-ho bé, amb la família, aquest dia se't gira el ventet, estàs una mica distret, tens una balla de bruc preciosa que t'encanta i que és altament inflamable, se t'enganxa una guspiralla i ja la tenim. Una senzilla barbacoa. Encara que compleixi les condicions i estiguis dintre del període de temps que la puguis fer. Evitar riscos innecessaris, no utilitzar bufadors, el tema de fer treballs forestals o de desbrossatge, evitar en els moments en el que se't digui o estiguis veient per xarxes, que ho veiem cada dia, quin és el nivell de risc al municipi, quin és el pla alfa. Ser curosos, ser una mica curosos, perquè el foc, com sempre diem amb tots els companys, exactament igual que mateix amb bombers, això no entén de no té, no, ell va cremant. És igual, el teu veí t'afectarà, li afectarà l'altre, li afectarà l'altre, i és una cosa que t'ha succeït a tu i no t'ho esperaves. I estaves fent algú tan bonic i tant que és fer una barbacoa, no? Cal ser curosos. Ser curosos és respectar el medi i respectar el front de totes les persones.
Crec que ja hem parlat en altres ocasions del comportament de la població respecte a la prevenció d'incendis, no? Com que la conscienciació ha millorat i això ho heu detectat vosaltres, oi?
Moltíssim. Moltíssim, des de també les jornades que s'estan fent des del projecte FireFrame que està fent l'Ajuntament conjuntament amb la universitat, les xerrades divulgatives que s'estan fent des de Sol i Aire, a Les Planes, la Floresta, a Valldoreix, que s'han dut a terme els últims anys, i notes perfectament com la població li ha agafat un pols. El pols se l'està agafant real, perquè som conscients del que s'hi juguen, perquè som conscients d'on estem vivint, propers, molt propers al bosc, i de que en un moment que tot està tranquil passa a ser a que no ho sigui així, i bueno, el tindrà net a la parcel·la, tindrà elements de pirocombustible o pirojardineria, com se li està dient ara, el més net a la teva parcel·la, i involucra també a tu i el teu veí, tindreu tot net. És a dir, la veritat que ho estem veient, el número d'avisos de columnes de fum ha baixat de manera important al municipi, ens segueixen havent-hi, però ha baixat. Això vol dir que la gent pren consciència, i prendre consciència i prendre-li pols a algú tan important com és el tema dels incendis forestals en un municipi com és Sant Cugat, arreu del territori, però aquí ens hi juguem bastantes coses.
I perquè existeixi aquesta consciència, cal mantenir aquesta activitat de sensibilització, de formació, que s'està fent no ara, sinó al llarg de l'any, no? Que és el que també feu.
I tant, és superimportant. I hi ha molta gent, que també ho veiem amb trucades de telèfon, mira que estic veient això, que estic veient l'altre, és a dir, la gent té un nivell de consciència important al que estigui succeint al seu alrededor i que li pugui afectar a ell. Perquè ja hi pensa, no només en dir, bueno, el que jo pugui fer afecta els altres, però és que el que fa els altres m'afecta a mi. S'ha agafat aquest rol, i aquest rol ara mateix doncs dona una bona sensació de que la gent és conscient. Evidentment, no tothom és exactament igual, i sí que és veritat que alguna ovelleta negra doncs encara queda, però és difícil.
Aquesta conscienciació que per vosaltres és una ajuda fantàstica.
I tant.
No?
I tant.
No us complica la vida. I de les experiències que teniu d'altres campanyes, de campanyes anteriors, quins aprenentatges s'estan aplicant?
Molt bona pregunta. Perquè hem anat evolucionant. Aquests últims anys hem vist realment com teníem aquests dos últims anys, veníem d'una sequera estructural molt complexa, que la gent de bombers i del Graf estaven remarcant-ho, i els agents rurals i tots els agents de territori de prevenció d'incendis ho estaven dient. Hem tingut restriccions d'aigua, és a dir, hi ha hagut indicadors molt clars de que estaven molt fumuts en aquest aspecte, a nivell hídric i a nivell del que teníem a la zona forestal. I hem estat molt alerta i s'han abocat moltíssims recursos a nivell de Generalitat i a nivell de municipis i ajuntaments, Diputació, ha abocat recursos d'una manera important. En canvi, hem tingut les campanyes que eren amb un risc potencialment molt, 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 molt importants. Han sigut unes campanyes que han sigut bones. Tots els agents han dit, hem tingut una campanya bona en relació al risc tan important amb el que veníem. Què ens dona la sensació? De que quan estem realment en una situació complexa, encara agafem més mesures. Tothom ho fa. És el que et comentava, el relaxar-se El relaxar-se i no ser amatent o atent a la situació ens pot a vegades donar males, unes sensacions que no són les, evidentment, les que toquen. Estar atent és el que nosaltres, jo crec que és la part important de tot això. Hem anat evolucionant, tenim que seguir evolucionant, no vol dir que estem iniciant una campanya bona i es pugui torçar en algun moment. Això ha passat altres anys.
Sí, sí, parlem de reptes, dels principals reptes que encara teniu com a agrupació en matèria de prevenció i resposta als incendis.
Com a reptes importants, nosaltres seguim amb el tema de la formació dia a dia, crec que és importantíssim i així ens ho fem a nivell de tot el territori. Estar formats, actualitzats amb totes les últimes tècniques o possibles tècniques que hi hagin que s'actualitzen i que Bombers de la Generalitat, a través de l'Institut de Seguretat Pública, doncs ens oferta, diguéssim, perquè estiguem al dia, no?, de tot això. I, evidentment, el tema d'aquí en concret a Sant Cugat, però la majoria de DEFES tenim altres problemes, el tema de material. Material, com poden ser vehicles, com pot ser tenir aquests vehicles més operatius, vehicles més moderns, amb unes capacitats més noves. Això ens està passant a totes les DEFES de Catalunya i per nosaltres és important perquè ens desplacem al territori amb vehicles. És així de senzill. És a dir, cal ser pràctic.
I el paper que creus que hauria de tenir tant la ciutadania com les institucions locals en la gestió i la protecció d'aquests boscos?
Aquí a nivell de Sant Cugat es treballa molt. És un municipi que treballa fort amb el tema franges de seguretat, zones de baixa càrrega, treballa amb les urbanitzacions, l'Ajuntament de Sant Cugat hi treballa. Que podem fer-hi més, i tant que s'hi pot fer més, però és un ajuntament que hi treballa. Nosaltres des de l'ADF anem sempre de la mà també del que podem fer, del que podem col·laborar amb l'àrea de medi ambient de l'ajuntament, que és amb qui ens fiscalitzem una miqueta més la feina i com estem veient i on podem, on no han arribat ells, on podem arribar nosaltres a nivell de prevenció d'incendis fora de la campanya d'incendis, desbrossatges preventius, xerrades a les urbanitzacions. Bé, és un conjunt, anem treballant.
És una feina d'equip.
I tant.
Bé, doncs, Iñaki, que tinguem una bona campanya.
Això ho esperem tots, jo crec que sí.
Que però... tingueu poca feina.
Anem a veure, esperem-ho.
Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes
Iñaki
gràcies.
Ferreira.
Bon dia.
Adéu-siau.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.
Y tuve miedo de lo que vi. Últimamente he tenido extraños presentimientos respecto a mi matrimonio. Como si se estuviera... yendo a pique. Y me lo he estado negando de mil maneras. Reconozco que hay momentos en que me pregunto si elegí bien. Ya le he dicho que en otros tiempos hubo otra persona. La última vez que le vi fue hace varios años, antes de casarme, en una fiesta.